Volem posar doncs, un apèndix a aquest campionat amb una cita històrica a Formentera, el primer campionat de caça de conill amb Cai Vicenc espanyol, aquí a la nostra illa, que es va celebrar doncs, sense cap incidència i amb molt bon ambient ara fa 9 dies aquí a la nostra illa. Us ho vam explicar pràcticament en directe. Pepe Pérez Maria, en Pepe Guadalupe i en Marc Aragall es van proclamar subcampions d'Espanya de caça amb Cai Vicenc. Per xerrar una miqueta, per fer valoració d'aquest esdeveniment, hem convidat avui el delegat de la Federació Balear de Caça aquí a la nostra illa. Ell és en Vicent Ferrer, en Vicent Andrevert, molt bon dia.
Hola, bon dia a tots.
I també tenim en Joan Ferrer Plater, molt bon dia, Joan.
Molt bon dia a tothom.
Per qüestions laborals, ni en Pepe ni en Marc han pogut venir, o sigui que ells també doncs, us explicaran una miqueta quines van ser les seves sensacions, tot i que van poder escoltar el propi Pepe aquí a Ràdio Illa. Escolteu, avui és un dia plujós, ben agregalat, virarà cap a tramuntana, no és bon dia per sortir a caçar conill, no?
Avui resulta que és el primer dia de veda, perquè ahir es va acabar la temporada de caça 2022-2023, va finalitzar ahir. Així que a partir d'avui...
O sigui, avui ja normativament no es podria.
Avui, a partir d'avui, els cans han d'estar tancats, en aquest cas, en el cas dels cans coniers, els cans de ploma, també, excepte les vedes de caça que demanin per passejar els cans i fer recomptes de segues fins el dia 5 de març.
O sigui que
s'ha de comptar amb una autorització especial per això. Però
la caça amb conill s'ha acabat ja a Formentera.
Sí, efectivament.
Per enguany. Uh-huh. Molt bé. La caça sense ca, o sigui, la caça amb escopeta es pot encara? Tampoc.
Tampoc. El dia 5 va ser el darrer dia.
Creieu que el temps de caça és massa limitat, és massa curt?
No, s'ajusta al cicle biològic de les espècies. Vull dir, a partir d'ara, per exemple, les perdius estan ara en època prenupcial, alguna altra espècie migratòria també, hi ha altres espècies que crien quasi tot l'any, com pot ser el coní. Vull dir, i ara molt de gas a por, molt de conill petit, vull dir, tot això ara s'ha de respectar, ara estan fent altres tasques, com pugui ser la sembra de passar caça i altres espècies, que ofereix menjar i refugi, de pas també recuperen terres, més endavant, perquè ara està acompanyant molt la climatologia, està ploguent i hi ha aigua, però més endavant hem de col·locar badegadors, vull dir, tenim certes feines que formen part d'aquesta gestió per cuidar sa caça perquè sa temporada vinent, sa 2023-2024, tinguem abundància de caça.
En un context de plaga, n'hem parlat darrerament, per exemple, Camp Marroig, hi haurà aquest permís addicional per anar-hi o també s'acaba?
Perdó. No, aquest permís també estava limitat a quan no es tancàs
la veda.
I en aquest cas, com he dit abans, va ser el dia 5.
Subjecte a la veda, per tant, també doncs, a Camp Marroig ja no s'hi
pot. Sí, ara és una tasca nostra també presentar totes les dades corresponents, perquè, evidentment, per tenir aquest control i per saber com ha anat, pues, totes les colles que han estat caçant en aquella zona, pues, té que enviar-nos totes les relacions de captures i trobats i, en fi, totes les coses que ha passat en aquests dies allà dins.
Molt bé. Abans que comencis la temporada, els dos anireu a alguna banda on es pugui caçar o no?
A veure, si tot va bé, perquè en el meu cas és una qüestió familiar.
Ah, sí, estàs ocupat.
Estic ocupat.
Més ocupat de lo normal.
Panyals. La idea és sortir. Jo m'encanta sortir.
On es pot anar a caçar ara?
A la Manxa. A la Manxa acaben a finals de març.
Finals de març. Sí. I allà què es caça?
Perdiu.
Perdiu.
Perdiu, coní, també. Ara, per exemple, la colla de subcampions d'aquest campionat d'Espanya de caça de conills en cans i vicencs i més gent partiran cap a la Manxa també, a Tebar, que és l'associació de criadors d'Escai Vicenc, organitza una prova de treball com cada any i aniran a participar. És una altra prova de primer nivell, diguem, dins el món aquest d'Escai Vicenc.
En el meu cas, havia de sortir aquesta propera setmana, aquesta setmana, però per uns motius laborals d'imprevistos, doncs me tenc que quedar, no també, puc sortir.
També havies d'anar a la Manxa? O...
Sí, també a la Manxa.
Tu has casat a altres països com en Plateu?
No, 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 no.
Només a l'estat?
No, no. Jo he estat a l'estat espanyol, diguem.
Molt bé. Vinga, va, Vicent, escolta, que en Joan coneixem molt la seva passió per la caça. D'on sorgeix la teva? És una qüestió familiar, des de petit... I bé, què caces? Caces amb ca o amb...
Jo casc en ca de mostra, amb escopeta, en aquest cas a casa menor. I la cosa ve, diguem, venc d'una família molt caçadora, però de la modalitat d'escai vicenc. Perquè el meu guelo d'escap era caçador amb Cai Vicenc, els meus tios també, el papà va tenir una època que hi anava, després ja ho va deixar, i realment l'afició a la caça, diguem, de ploma en aquest cas, em ve dels meus amics. Els meus amics em van convidar a anar amb ells a provar-ho i em va agradar, i diguem, més que res em va agradar tot el que és tot el que conduu, diguem, sa caça, no? No només el típic de vaig a caçar i tinc que anar a agafar aquesta peça sí o sí, no. Pues, l'entorn, el medi ambient, totes aquestes coses, aquest conjunt és el que em va treure, i bueno, és el que em va dur a anar a caçar.
Jo crec que s'hauria de fer una menció especial, perquè també em toca un poc el que acabes de dir, a una persona que crec que de sa que vàrem aprendre molt, i vàrem aprendre una filosofia que crec que és molt correcta, que és el siguin Pepe Formiga. Aquesta persona ens va ensenyar, crec, bastant a tots, i ell el seu company de sempre, és en Toni, que és el seu fill, i és gent que som, diríem, dels més caçadors de Castilla amb aquesta modalitat, i podríem dir que m'ha après bastanta cosa d'aquesta gent.
Bé, ja que has mencionat aquesta persona, que evidentment no me'n volia oblidar tenir aquesta oportunitat de mencionar-lo, és cert que quan he dit als meus amics, pues, evidentment anava per aquesta línia, diguem, d'aquesta figura, que és un pare del meu actual company de casa, que és en Toni Formiga, o en Rosendo, com li coneixen tots, el seu fill Antoniet. Però és que tant jo com ells, diguem, el mestre de tot va ser en Pepe Formiga. Gran persona, gran caçador, i només me queda agrair-li mil coses, perquè ja no només en temes de caça, sinó també en temes de pesca.
Molt bé, doncs aquí aquest homenatge en Pepe Formiga. Vinga, escolteu, més qüestions. Com a delegat de la Federació Espanyola, de Federació Balear de Caça a Formentera, quin balanç fas d'aquest campionat?
Pues aquest campionat, els balances, diguem, fantàstic. Participació fantàstica, ambient fantàstic, companyerisme fantàstic, i com va dir el president públicament, possiblement el millor campionat d'Espanya en quant a, diguem, a organització.
Sí, eh?
Sí, sí. I ja temps endarrere vàrem rebre també la menció especial en el millor campionat de Balears organitzat mai. Com bé he dit, el president ho va deixar ben clar.
I això, per què creieu que és? Què és el que ha fet la diferència per aquesta menció del millor campionat de Balears mai organitzat, i per què, doncs, aquest reconeixement, aquesta felicitació, aquesta congratulació des de la Federació Espanyola de Caça per aquest campionat celebrat a Formentera? Què heu fet que els hagi satisfet tants?
Pues és molt fàcil. Quan es tracta de, tant a nivell de Federació Espanyola o a nivell de Federació Balear, organitzar un campionat d'aquestes característiques, estem parlant d'una cosa molt, molt, molt important, sempre surten 40.000 problemes d'organització. On podem fer la prova, on no. Vedats que el volen cedir, vedats que no. Gent que està a favor, gent que està en contra. Aquí s'han trobat amb un, diguem, una diferència molt important, que és que en el primer moment que es decide, que es demana per poder-se portar aquí aquest campionat, diguem, la feina conjunta de tots els vedats de Formentera, i part també de, diguem, de l'administració de Formentera, es veu que hi ha una, diguem, una molt bona sintonia per poder portar a terme aquesta prova. Doncs ells, bueno, joder, aquests estan preparats per fer-ho i veiem que hi ha molt bona coordinació en tot. Tots estan disposats a ajudar, ho tenen tot superorganitzat, nosaltres arribem allà i pràcticament no ens hem d'ocupar de res. I bueno, amb aquesta línia, ja et torno a repetir, la feina està ben feta gràcies a la participació dels tres vedats de Formentera i de l'administració local.
Molt bé. Escolta, Joan, tu xerràvem uns dies abans i em deies que per tu, la teva opinió, el màxim favorit per endur-se el campionat eren la colla, en Pepe Guadalupe i en Marc, no? Jo crec que ells poden guanyar. Al final va guanyar, en aquest cas, un representant de Múrcia, crec recordar.
Sí.
I és una sorpresa, i va influir el temps...
A veure... Primerament, deixar molt clar el que ha dit en Vicent, que penso que aquest campionat ha estat un èxit rotund. Uh-huh. Un èxit rotund d'organització, un èxit rotund de participació. L'única cosa, els temps. Els temps no ens ha acompanyat, i aquí sí que nosaltres no hi podem fer res. Ja. Els temps, hi va haver un vent de component nord molt dolent, fred, la tramuntana és molt dolenta per trobar conills, i el fred fa que els cans no afinin tant. Els cans estan més gelats i no afinen les emanacions que deixa el cuní, el rastre. I no el poden localitzar amb facilitat. Llavors, estem...
Si hagués fet un temps més temperat i el vent hagués sigut... O no hi hagués hagut vent, o hagués sigut de component sud-oest, hagués sigut molt millor.
Sí.
Més, gent i, que sap molts més.
I més eixut. Però te diria una altra cosa. Aquest campionat, per anar bé, es havia d'haver fet molt abans. Es havia de fet abans de festes de Nadal. L'havia fet, per exemple, el mes de novembre. Per què? Pel tema de que el cuní està molt més castigat, el cuní s'ha tret molt de cuní perquè es va caçar cada setmana, i llavors que hi ha una passada de gasapons, que és el que es va fer amb una passada de captures de cunis joves. Això, juntament amb aquestes inclemències meteorològiques, com ho diríem, li lleven cert mèrit, però vull dir, aquí sí que nosaltres no hi podem fer res. En sí que haurem pogut fer a lo millor en su tema de sa data, triar sa data i anticipar-ho. Això a vegades un s'equivoca, com som persones, i ens podem equivocar, i a lo millor per una altra vegada es pot triar abans. Però vull dir, en conjunt tot ha anat molt bé. Es dona la casualitat, que, ja que has dit que toma de Múrcia, aquest és amic meu, el conec de fa un temps, vaig anar a casa seua a estar a Múrcia lindant amb Cunyat Valenciana, i té cans que venen d'una quissona que era meua. I resulta que vaig anar allí expressament per recuperar aquesta línia de cans.
Antonio Abril Tralles.
Sí, en Tralles. I enguany, en el mes de juny, just abans, perquè el meu fill va néixer el 26, va ser una mica abans, que la dona em deia que estava amb l'Uc, i vam anar junts, i vam anar a veure aquest home, i vaig veure els seus cans a caçar. És un terreny totalment diferent, una densitat de conills important, uns exemplars molt seleccionats, aquest home té una línia de cans molt guapos. Bé, a veure, tots els que participen, perquè una cosa és anar a participar i l'altra és anar a competir. Aquest home anava a competir. Llavors hi ha una altra cosa, que ja parlem de coses més tècniques. És el reglament que hi ha actualment, que si jo pogués canviar-lo personalment, el canviaria, i ben aviat. Vull dir, és un reglament que està fet a mida d'uns cans, d'un sistema de caça que es practica a Mallorca, en tot el respecte del món, perquè és gent que ha fet molt pescar ibisenc, però està fet aquell reglament, que té actualment la Real Federació Espanyola de Caça. És un reglament que està fet a mida a un sistema de caça molt tècnic, és para-para, a una zona en concret de Mallorca, que és la Marina de Llucmajor, i un comportament en concret d'uns cans i d'un cuní, perquè és tan important el cuní com els cans. Perquè els cans s'habituen en aquell tipus de comportament, el que fa aquell cuní, igual que s'adequen a el terreny, i penso que aquest sistema que nosaltres vulgarment li diem la taula de percentatges, aquest reglament es havia de canviar. Aquest reglament seria més adequat per una prova de treball. Que no
que la taula de percentatges no és qui casa més conills, sinó és aquesta relació entre conills apareguts i conills escassats.
Sí,
no?
I clar, es puntua l'efectivitat, realment. Uh-huh. Idò, tu estàs limitant durant aquelles 4 hores que dura la jornada de caça, en aquest cas eren 2 jornades de caça, estàs limitant que els teus cans cacin, perquè t'arrisques a trobar conill i perdre-lo. Tu el que busques és trobar-ne molt pocs i agafar-ne, i agafar-ne bastants d'aquell percentatge. Clar, això no és el que feim nosaltres aquí habitualment. Els nostres cans també parteixen...
Les vostres jornades són més llargues, no?
O iguals, però el nostre cap parteix més endavant, parteix a buscar conills, surt a caçar. I clar, aquí el que s'havia de fer és... Aquest reglament actual, si es vol mantenir-lo en proves de treball, i en proves de caça com era aquesta, el que s'havia de buscar és no penalitzar es trobar conills, sinó valorar-ho mínimament, perquè ningú guanyi trobant conills, però que no es penalitzi, que el que s'està fent ara és penalitzar trobar conills. I nosaltres havíem d'aconseguir un reglament, pensió, que hi pogués participar qualsevol persona, qualsevol aficionat de l'estat espanyol, vengui d'on vengui. No només que parteixin amb avantatge, per exemple, els que cacen amb un sistema que es fa a Mallorca. Vull dir, que es dona la casualitat que enguany, com que l'any passat es va fer el campionat de Balears i no es va classificar cap colla de Mallorca, crec que és la primera vegada, és el 12 campionat, i crec que és la primera vegada que no participa una colla de Mallorca. I va estar una mica indignats.
És correcte. Respecte a el que diu en Juanito sobre aquesta taula, jo estic completament d'acord. Aviam, també podríem parlar una miqueta de que realment, com sempre pots saber que no és el mateix que un hi trobat, val? Igual te...
Com vols dir?
Sí, que per exemple el jutge... Dins,
vols dir que siguin dues vegades el mateix cuní?
Per exemple.
El que nosaltres dèiem repetir. Perdre un cuní, normalment es perd el cuní i llavors repeteix. I diuen de rastre, que es diu així, dir de rastre. És que cada veu té un nom. Això té una cultura envers l'escai vissenc molt important, un munt de paraules. I el que s'està fent ara es dona massa força o massa poder a la jutge. El jutge. És difícil trobar jutges, encara més difícil trobar jutges preparats i que sàpiga destriar el que diu en Vicent, que si acaba de trobar un cuní o ha repetit aquell cuní que havia trobat abans. I clar, te n'apunta un altre i ja te baixa dins la taula.
La taula te complica molt perquè, a veure...
Clar, perquè si el que caça un cuní encara que no són dos diferents, que és el mateix, el que ho ha fet bé.
Sí, o que glepin de rastre. Sí. Saps què te vull dir? És
I t'ho
que...
apunten com un cuní trobat.
A t'ho apunten com un cuní trobat i t'estan perjudicant ja un munt. És que són diferents maneres de caçar. Els nostres cans es cacen d'una manera diferent en les altres. I molt diferent, més diferent en canes de Mallorca.
Aquí està la riquesa d'Escai Vissenc, d'aquesta raça.
Per això...
Però el que no hem de fer és donar avantatge a un sistema de caça, sinó el que hem de fer és un reglament, pensió, si tingués l'oportunitat de modificar-ho, seria adequar-ho a un reglament que fos més ampli, que abarcast totes les formes d'entendre Escai Vissenc i de caçar.
La teva és candidatura.
És que ara, en aquest moment, si no m'equivoco, Vissenc, crec que no hi ha delegat a la Federació Espanyola d'Escai Vissenc, crec que va dimitir.
No, és correcte.
Presentat. Sí, carai, sí. Jo et votaré.
A més, ja em faltava aquesta.
Escolteu, jo que vaig estar amb... el dinar que tancava, que clausurava doncs, aquest campionat, un arròs de matances amb una frita boníssima. Clar, vaig estar veient com els jutges rebien tota la informació d'aquella jornada de caça, que crec que va ser, no sé si va ser llarga o no, però sí que va ser, diríem, dura, perquè amb pluja, amb vent... La gent va arribar afamagada. Això sí que qualsevol ho hagués pogut veure i crec que van menjar de molt de gust. Després em comentareu què us van dir sobre la cultura gastronòmica formenterera. Però sí que vaig veure que va haver un moment... Que la jutge, o almenys la portaveu dels jutges, deia que aquest ha caçat tants conills, però un no el donem vàlid perquè estava malalt.
Tenia símptomes evidents de malaltia, però justament era el primer classificat que tant si li llevaves aquell coní, perquè des del moment que li lleves aquell coní, com a captura, també li lleves com a trobat. Ah. I clar, la proporció seguia sent la mateixa. Era, si no m'equivoc, 5-3 o 4-2?
5-3, 4-2.
I els símptomes evidents que un conill està fotut i que no compta és que...
Es veu a simple vista.
Es veu a simple vista, sí.
Sí, ja, per recalcar, no?, que per aquestes coses precisament es forma un comitè de competició, que és que en el moment de l'arribada, diguem, dels participants, pues es valora que tots aquells conills reuneixin per donar-lo com a vàlid. I en aquest cas, pues, el que diu Juanito, corroborar-ho, perquè justament jo estava dins aquest comitè i sí, i dir que no afectava absolutament per res. De fet, el varen donar com a invàlid i no li varen descomptar.
Que llavors vaig pujar en su participant aquest de Múrcia perquè em va dir, vine jo, que crec que no ho hem fet bé. I vaig,
sí, perquè allí. Nosaltres vàrem, diguem, en aquest cas, era el president de la federació qui feia la puntuació.
Vaig veure que vas pujar, sí.
Que feia la puntuació i és veritat que se li va, diguem, el jutge havia apuntat, per exemple, 6 trobats, 4 agafats, i en donar-li un de baixa, diguem, pues es havia de descomptar. I en la puntuació no se li havia descomptat i hi havia un petit marge. O sigui que li pus... Però bueno, són coses d'aquestes que passen, però que no, com diu molt bé en Juanito, no afectava absolutament res en la classificació final.
Mira, en la colla d'en Pepe, en Marc, per jo queda claríssim que són els que més conills varen agafar, són... També ha de dir que són sa colla que participava a casa i participava a un lloc que el coneixen per aquí a casa cada dia, vull dir, tenen aquest avantatge, i clar, com són de Formentera, com és normal jo sempre, pues, el poder és de Formentera, però hi havia alguna colla de fora que ho va tenir molt difícil, perquè era un terreny complicat, un lloc desconegut totalment, i clar... no està fàcil. I també penso una cosa, el fet de venir a Formentera, molta gent a lo millor ni havia sentit mai anomenar Formentera ni sabia ubicar-ho en el mapa, i mira, van venir aquí i en aquesta ocasió que hi va haver gent que li pagava els desplaçaments i tal, la seva federació de la seva comunitat autònoma, i hi havia altra gent que s'havien de pagar la seva bujaca, que vull dir que no era barat. I bueno, vaig tenir casa a diverses colles, tres colles d'aquestes, la del campió de Múrcia, una altra d'Almansa i una altra de València, els vaig tenir casa, vaig cuidar els seus cans i tot això, i parlant amb ell, vull dir, van veure totes aquestes anècdotes, com es tracta diferent d'una federació, de, per exemple, la Comunitat Valenciana o d'Almansa, d'Almansa havia de pagar la seva pujada, que el viatge.
Sí, correcte. Mira, el que dèiem amb això que en Juanito, que inclús... hi hauria gent que ni havia sentit mai parlar de Formentera, i pues, jo vaig quedar un poquet al·lucinat, no?, que nosaltres vàrem intentar programar per aquesta gent, quan es desplaçava aquí, pues, intentar fer-los un tipus d'excursió, sobretot en els catalans i tal, i em va sorprendre que no feia falta, que ells per lliure volien descobrir tota l'illa, que volien anar, diguem, costa a costa, a recórrer un parell de puestos que ja els havien dit a altra gent, i bueno, vam dir, pues, vale, pues, millor que cadascú vaiga per lliure a descobrir Formentera, no? De respecte a el que ha dit en Juanito, no?, de la colla de Marc i en Pepe, també hi ha que dir que la seva colla normalment també està formada per Dani, per normes de la Federació Espanyola, diguem, només pot ser un o dos participants, i en aquest cas, diguem, la colla són tres, un pues no va figurar com a dins la colla, però sí que va poder anar d'acompanyant. Però clar, no pots portar els teus cans, no pots manar a cap ca, i en fi, la tercera persona sempre queda, diguem, un poquet de...
No li va passar la colla,
i llavors també dir que la segona colla que participava de Formentera va fer quart. O sigui, van fer segons i quarts. I també els hi va passar el mateix. És una colla de sempre, de tres persones, i en aquest cas, diguem, sempre està formada per en Joan Guillem, en Joan Andreuet i en Joan Damià dels Bares Cap. I en aquest cas, en Joan Andreuet, que és estiu meu, pues, va de fer-se al costat perquè la colla només podien ser dos. I bueno,
deu ser una mica frustrant.
És una miqueta frustrant perquè, joder, dius, sempre junts i que ens veiem de quedar un al marge, pues, joder, ni d'acompanyant te fa gol anar-hi, no? Però bueno, que són les normes, ja les acceptam, i si un dia poden canviar, pues millor que millor.
Les tres colles classificades, les tres colles que van fer pòdium, la de Múrcia, la de Formentera i la catalana. Tots eren molt jovens. Bé, tots són jovens. sobretot la colla catalana, eren dos xavals bastant jovenets,
ah, sí, sí,
que són de Terres de l'Ebre, crec que són, i bé, que eren molt jovenets, són els tercers classificats, vull dir que tenen una trajectòria molt curta, però molt intensa, igual que és que fa fer campió d'Espanya. La segona vegada que es presenta mai, que es classifica, vaja, perquè això no es presenta, s'ha de classificar-se prèviament, en el seu cas és més fàcil, perquè a Múrcia no hi ha tanta afició, però va fer subcampió amb una edició de fa 2 o 3 anys, i ara campió. Vull dir que aquest home d'aquí és evident que no sap competir i té bons exemplars.
De la colla dels atlots jovens que dius, són menors.
Sí, sí, són menors d'edat.
Són menors d'edat, eh?
Perquè no sé qui va dir que no, que eren tot gent major. Carai,
no, no.
Uns no són ni majors d'edat, uns altres tenen 30 i pocs anys, i els altres deu tenir, no arriba a 40 anys.
Jo... per dir alguna cosa, diguem, m'agradaria que tota aquella gent vea, que tota aquella gent vea de Formentera, que caçador d'aquesta modalitat, quina pena no hagués pogut compartir aquests 2 dies aquí, perquè es pura anar a entrar dins la carpa que teníem habilitada com a exposició de totes les colles de cants, era digne de vora, sí, era digne de vora, sí, sí. Perquè estic segur que cada persona es ves identificat amb alguna línia d'aquestos cants, dius, ostres, aquesta me recorda a tal qui sona, i gent molt bons caçadors, tant Juanito és més jove que jo, però jo encara vaig tenir l'oportunitat de conèixer gent molt important per desenvolupar aquesta modalitat a Formentera. M'ha venut a la memòria...
De Capes Torrent.
Sí, exactament.
Joan d'en Pep
Pere.
Joan
d'en Pep Pere. Per exemple, per dir...
Que t'eres més famós.
I record també aquelles temporades que jo passava a casa meus huelos allà al cap, que eres primer en obrir la porta per veure quan aquell conillet o dos conillets que mos havien deixat els cants durant la nit en el llindar de la porta. Aquella època això me'n recordo molt.
A mi va deixar un cop la gata, un conillet. Sí. La gata sí que t'ho dic, eh?
Sí, és habitual.
Ratolet sí, però el dia un conill. En fi.
Tu pensa que els seus huelos era... sa darrer casa que hi havia anant cap a Fardescap, cap a la tanca, sí, de dins, era de sa darrer casa que hi havia, i pal d'un temps quan no hi havia més que mestre, Can Martí i sa casa Can Andreuet, Can Joan Andreuet. I no hi havia altra casa per allà dalt. Clar, ara la realitat d'ara no té res a veure amb aquell moment. Allí van fer una tacada de 20 i tantes parcel·les i van fer no sé quantes coses per allí. I però a dia d'avui, vull dir, en aquell entonces, allò era parlen moltes vegades de la Sens i de Formentera, allò era la Formentera autèntica, no això que hi ha ara. I el que parla ell i d'aquelles persones, aquests testimonis vius que s'han perdut, i aquelles maneres de fer i els comportaments i tal, tot això s'ha perdut, igual que s'han perdut línies de cants que hi havia en aquell entonces, per centrar-nos en el que és la caça, però vull dir, hi eren altres maneres de concebir la caça, llavors era una caça de subsistència, era proteïna a quilòmetre zero, es duien dos cants a un ca, es duia potser un furó amb una sendera, vull dir, eren altres coses, buscava es caçar alguna cosa per dur a casa.
Molt bé, gràcies a Vicent Andreuet, federació aquí, delegat aquí a Formentera de la Federació Balear de Caça, gràcies a Joan Antoni Ferrer Plater, el nostre col·laborador en temes de caça. Els hi va agradar l'arròs de Matances, aquests participants?
Era ben bo, hi ha que agrair a l'associació gastronòmica del Morter, que van...
Perdona, es forn.
Es forn, m'he colat, perdoneu. Es forn, sorry. Que ho varen fer molt bé. Vull dir, es poder gaudir en acabar un esdeveniment d'aquestos, d'un menjar així, vull dir...
Bueno, de fet, el delegat de la Federació... el president de la Federació Balear de Caça, el senyor Bastard, va dir que va falegar l'organització del campionat celebrat a Formentera i va dir que no havia set de 10, sinó que havia set de 20, i havia agraït la col·laboració del Consell durant tot l'esdeveniment. Gràcies als dos, molt bon dia. Tornem de seguida amb una nova entrevista i després tertúlia.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.